Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope Lleida, puntuals, com sempre, 12 i 20. Avui divendres i a portes del cap de setmana, 9 de març del 2018, i a més hores d'ara, amb 16 graus a la ciutat de Lleida. El que farem tot seguit és buscar la previsió meteorològica, a veure si aquestes sensacions, aquestes bones sensacions de bona temperatura, doncs duraran el cap de setmana o no. Li preguntarem a l'Anna Borrell. També farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres l'Òscar Ordeig, primer secretari del PSC a les Terres de Lleida. Parlarem de música en directe i del Melo Malo amb l'André Rodríguez. Estarà amb nosaltres també l'Antoni Gorgues, director del Festival de Músiques Disperses, que ahir van haver d'aplaçar el seu inici de festival, doncs aplaçant aquest primer concert, i que per tant doncs el festival comença avui divendres. I amb tot això i la nova proposta del Joan Bellmunt ens durà directament cap a la una. A partir de la una tenim la Nacional 240 amb la Mònica Carrasco parlant de propostes d'oci tant de Lleida com de Tarragona, i el divendres de cine amb la Laura González, on repassem les estrenes de la cartellera de cinema. I a 2:15, l'Espai Groc amb la resta de propostes de cara al cap de setmana. Un cap de setmana que veurem com arriba meteorològicament, parlant, hores d'ara, et repeteixo, 16 graus a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A mica en mica aniran augmentant alguns intervals de núvols a les comarques de Lleida. No descartem precipitacions febles a última hora, més probables al Pirineu avui, amb una cota de neu que es mantindrà en torn als 2.200 metres. Pugen les temperatures, en general entre 4 a 6 graus respecte a ahir. S'esperen doncs màximes a 20 a Lleida o Balaguer, 18 graus a Tàrrega, 17 a la Seu d'Urgell i 14 graus a Viella. Pel que fa al vent, continuarà fluix, variable, amb tendència a bufar de sud també. Demà el Pirineu es mantindrà força ennuvolat amb precipitacions. A partir de la tarda seran més persistents i a la resta tindrem un cel poc ennuvolat al matí, però després aniran creixent intervals de núvols amb precipitacions a partir de la tarda. La cota de neu seguirà en torn als 2.200 metres. Les temperatures no variaran de dia, de nit pujaran més, amb mínimes de 8 graus a Lleida, 9 a Balaguer o Tàrrega, 7 graus a la Seu d'Urgell i 6 a Viella. Pel que fa al vent, cap a la Vall d'Aran i en cotes altes del Pirineu bufarà de sud amb intervals forts, i a la resta tindrem vent de sud també, però més fluix. Diumenge tindrem alguns intervals de núvols, a l'interior bancs de boira, i al Pirineu de Lleida cel més ennuvolat també amb precipitacions febles. La cota de neu baixarà fins als 1.400, també baixaran les temperatures, sobretot a l'interior, i tindrem vent de l'oest o sud-oest que anirà intensificant-se. De fet, fins a la tarda al Pirineu continuarem amb ratxes de 90 km per hora.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Milers de persones van tenir Lleida de lila en la manifestació feminista més multitudinària de la història de la ciutat. La mobilització, marcada en la vaga del 8M, va reivindicar la igualtat entre homes i dones i la necessitat d'acabar amb la violència masclista. 3.000, segons la Guàrdia Urbana, 8.000, segons l'organització, sigui com sigui, força gent, i evidentment amb unes reivindicacions crec que totalment justes. La Fiscalia investiga el sistema anticigonyes instal·lat a la Catedral Nova de Lleida. Bisbat, administració i ecologistes arriben a un principi d'acord per fer compatible la continuïtat d'aquests animals al temple amb la preservació de l'edifici. I l'aeroport d'Andorra, la Seu d'Urgell, estrena els vols de Marsella, Palma i Madrid amb un 80% d'ocupació. Parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs dones de l'esport lleidatà van denunciar ahir també discriminació i falta de visibilitat i recursos respecte als homes. De cara al cap de setmana tenim futbol diumenge a les 5 de la tarda, Cornellà i Lleida esportiu, important. Bàsquet avui a les 9, Força Lleida Ourense, també important. I el dissabte a les 6 de la tarda, Copa Cers, la tornada dels quarts de final, Sporting de Tomar, Lleida Llista.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que arriba ja Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon cap de setmana, que s'apropa ja.
Sí, estem a les portes del cap de setmana, però nosaltres seguim fent aquest exercici. El cap de setmana us ho deixem lliure. És a dir, si ho voleu fer, podeu anar a la hemeroteca de la Biblioteca Pública de Lleida i allí podeu fer memòria, no de fa 25 anys, sinó del que vulgueu. Us ho deixem lliure, però de dilluns a divendres sí, eh? Nosaltres fem l'exercici cada dia. Mari Carmen, tal dia com avui, de l'any 93, un 9 de març, què es deia?
Pues se parlava de les gelades que es van produir al sud de la península. Podrien beneficiar, deien, aquestes gelades que es van produir al sud d'Espanya, la fruita de Lleida. La majoria de presseguers primerencs van perdre les flors. Llavors, a Saja, de Sevilla, va quantificar les pèrdues en 3.000 milions de pessetes. El comitè pensava que la campanya de poma s'allargaria 15 dies. Per tant, aquestes gelades, a la no haver fruita a la zona sud, doncs vindrien a comprar fruita cap
bueno,
aquí.
Això era una estimació.
Era una estimació que feien.
D'aquí uns mesos veurem si va passar o no.
Exactament. També hi havia una espectacular persecució, se va produir, de dos atracadors a Blondel. Un individu va disparar trets a l'aire i es va donar la fuga amb 1 milió de pessetes. Hi va haver moments de tensió dins de l'entitat bancària Banc Català de Crèdit, quan la policia els va detindre i van comprovar que, a més dels diners, i degut a les presses per fugir, es van endur bosses de caramels.
Demà.
No bosses que hi hagués diners, sinó les bosses de caramels que tenien per regalar a l'entitat bancària.
Amb les presses, oi? Són molt valuosos, els caramels,
van
també.
Van agafar totes les bosses.
Mare de Déu.
També era notícia que Lleida acolliria l'octau congrés de fiscals progressistes d'Espanya. La reforma del Codi Penal seria un dels ulls centrals del debat. El certament va tenir lloc de l'11 al 13 de juny de 1993. Tres persones van resultar ferides després d'una baralla en un partit de futbol. Un grup d'afeccionats de Soses i del Gardeny, o sigui, del grup de Soses i de l'Unió Esportiva Gardeny, se van veure involucrades. Degut a una jugada polèmica, es van barallar 40 persones. La Guàrdia Civil es va veure obligada a treure l'arma per dissuadir, i el moment de tensió entre els aficionats va identificar a 12 seguidors i els van requisar una navalla. O sigui, va ser un moment de tensió. Tant els responsables dels Soses com del Gardeny van mostrar el seu malestar per lo que va passar, i en cap moment van voler culpar el rival de lo que va passar, i el partit es va poder jugar fins al final sense cap més incident.
No, sí, rarament tenen la culpa els jugadors, rarament.
La gent del públic.
La gent. Recordo ara fa un parell de setmanes, al final del mes de febrer, l'espectacle lamentable que va haver a Bilbao, el partit que enfrontava el Bilbao contra l'Espartak de Moscú, que fins i tot una Zaina va morir d'un infart.
Sí, per desgràcia.
Però vaja, vull dir que les imatges de batalles, però de batalles estil, no et diré segle, no sé quin segle et diria, però són batalles campals. I dius, escolta, que anem a veure un partit de futbol, que afortunadament encara hi ha famílies que van, pares i fills, que també és una activitat per compartir.
És un mal exemple pels petits.
No, un mal exemple i perillós.
I hem de dir una cosa, un apunt, que això és una atenció pels pares. En partits dels nens, en partits de petits, inclús els pares arriben a dir coses als àrbits així que no haurien de fer.
No, inclús no, ho diuen.
Ara mateix.
Sí,
per tant,
ara cada cap de setmana. Sí,
un toquet d'atenció.
Déu-n'hi-do.
No el 93, sinó el 2018. Bueno, i acabem al 93, amics oients. L'Hospital Arnau de Vilanova projectava destinar una àrea exclusiva per a interns de la presó de Ponent. Actualment es repartien per plantes en funció de la patologia que patien. L'Arnau atenia els que no podien ser tractats a l'Hospital Provincial. Per tant, si tots estaven en una planta, podrien doncs estar més ben vigilats.
Mari Carmen, bon cap de setmana.
Igualment per a tothom. Fins dilluns.
Seguridad Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí. Esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Mira, papá!
En las fotos de Disneyland París sale rojo.
Es por los loopings de Hyperspace Mountain. Y tú también estás rojo.
Papá, es mi máscara de Spiderman.
Vive las emociones del 25 aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Nueva cabalgata, atracciones de Star Wars y mucho más. Últimos días para reservar durante la Semana Mágica. Hasta el 14 de marzo tendrás hasta 2 noches gratis y los menores de 7 años gratis. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ho hem avançat al principi, està amb nosaltres avui el diputat del Parlament i primer secretari del PSC a les Terres de Lleida, l'Òscar Ordeig. Òscar, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sé que és Terres de Lleida, Pirineu i Aran.
I Aran, sí. Territori ric, divers i extens.
Tota la província de Lleida. Òscar, escolta, normalment amb els polítics de Lleida jo ja em vaig autoimposar parlar sempre de la... parlar més de temes locals, però sí que és veritat que hi ha un tema que, tot i que no sigui local, ens està afectant, i és tot el tema del govern de Catalunya. Dilluns esteu convocats amb un ple parlamentari, però que no sé si hi ha ordre del dia i no sé si s'acabarà fent.
Sí, com dius, portem 6 o 7 anys parlant tot el dia de banderes, tot el dia d'incerteses i precisament poc de temes locals, de temes concrets, i d'aviam si fem bona feina, no?, i solucionem problemes. I aquest és un nou capítol. Dilluns estem convocats, no sabrem si hi haurà ple, perquè no sabrem si tindrà el permís el senyor Sánchez per anar a la investidura. En tot cas, hi ha una major, que és de dir, escolti, podrà exercir com la presidència amb efectivitat i amb normalitat? Jo crec que és evident que no, al marge de la decisió del jutge. Per tant, embolica que fa fort, continuem amb la incertesa, fins i tot amb un debat tan important i tan solemne com és el d'investidura del president de la Generalitat, i al final tot acabarà com dèiem. Han enganyat amb tots els procediments, amb totes les promeses que van fer, no tenim la independència, tenim una autonomia intervinguda, i ara seguim embolicant la troca, perquè aquí és aviam qui tiba més a la corda.
Han enganyat? Però que a més ja hi ha hagut veus bastant autoritzades de l'independentisme, per entendre'ns, que ja ho han reconegut.
Sí, és que és escandalós.
Clar, jo crec que això no ens fa caure la vena dels ulls a tots plegats.
No, però jo et diria més. És escandalós que el PSC digui que han enganyat, que han exagerat, que han dividit a la societat, i aquí, ostres, resulta que som els traïdors de la pàtria i això no pot ser, no sé què. Ara, quan ells comencen a reconèixer que havien exagerat, que no havien dit tota la veritat, que no havien treballat, que deien una cosa però que al darrere no hi havia estructures d'estat, que no havien fet les coses bé, que estem més empobrits, que estem més dividits, que ens han intervingut, que... Llavors sí. Llavors són els defensors de la pàtria que reconeixen que fan un acte d'humilitat. Home, és escandalós, se n'haurien d'anar cap a casa, haurien de demanar perdó i haurien d'intentar ajudar a obrir una nova etapa, primer de tot per refer tota la trencadissa que han deixat i llavors per intentar donar els millors consells, ajudar a que no es torni a repetir. És una etapa... Portem anys, que jo crec que serà una de les etapes més fosques de la història de Catalunya a tots nivells. Per tant... projectes il·lusionadors, cadascú els seus, ideologies, cadascú la seva, però el que no pot ser és que ens carreguem un país, que ens carreguem la cohesió social, que ens carreguem el progrés econòmic i que ens carreguem aquesta autonomia, que t'agradarà més, t'agradarà menys, és insuficient o és molt completa, però va costar molts i molts anys poder tenir el reconeixement de Catalunya i l'autonomia i les competències que en aquests moments tenim.
Òscar, també ahir vam viure un dia històric, s'ha titulat així, perquè és la primera vaga feminista que hi ha en aquest país. El seguiment, com sempre, depenent d'on treguis les dades, però sí que és veritat que va haver manifestacions, piquets... A Barcelona va haver una manifestació de 200.000 persones, repeteixo això de les xifres, doncs depenent d'on les llegeixis. Dit d'altra manera, hi va haver molta gent a la manifestació. Bueno, va ser un dia reivindicatiu, però sempre dic el mateix, avui és dia 9.
Sí. Mira, en primer lloc, nosaltres molt cansats d'identitats i molt faltats d'igualtat. Ja era hora que parléssim d'igualtat, ja era hora que parléssim de drets socials, ja era hora que parléssim del que realment afecta les famílies i a la gent de casa nostra. hem fet retrocessos històrics per la crisi, per les retallades, per la corrupció, pels patriotismes, i, home, doncs ja també feia falta, doncs, un acte reivindicatiu, no només el dia 8 de març, sinó el 8, el 9, el 10 i durant tot l'any, que això no s'acaba, que això no té aturador, que fins que no siguem una societat que tractem, que donem les mateixes oportunitats a tots els seus ciutadans, independentment del gènere, que no hi hagi mortes per violència masclista, que no hi hagi discriminació salarial, que no hi hagi discriminació a l'àmbit de la llar, que no hi hagi discriminació a l'escola. Per tant, tenim tanta feina a fer per tal de construir una societat moderna, igualitària i que generi progrés, perquè al final també és això. Com menys oportunitats té una part de la societat, menys progrés econòmic, menys igualtat entre tots nosaltres. Per tant, jo crec que va bé, jo crec que va ser una jornada històrica, cal dir que ja n'hi ha prou, cal que les dones passin al davant d'aquestes reivindicacions i diguin que ja n'hi ha prou, i cal que també els homes lluitin, perquè és una reivindicació de tota la societat, lluitin per tal de que hi hagi una igualtat efectiva. Tant en les conductes, en les actituds, en els mitjans de comunicació, a les empreses, a tots els àmbits de la nostra societat. Hi ha molt a fer, perquè, evidentment, no només els temes concrets, sinó la mentalitat i la cultura de la societat no es canvia en dos dies.
I tant. Doncs escolta, que avui hem volgut copsar aquesta actualitat del Parlament de dilluns, estem a divendres, aquí les notícies doncs són de 24 hores per entendre'ns, veurem si hi ha alguna reacció avui a la tarda, crec que no està previst que el tribunal es pronunciï, però no ho sabem, ni el cap de setmana, i dilluns veurem doncs com surt el sol per entendre'ns i com va evolucionant tot plegat. Hem estat amb Òscar Ordeig, diputat al Parlament de Catalunya i primer secretari del PSC a les Terres de Lleida, Pirineus i Aran. Òscar, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
I comencem a recordar propostes de cara al cap de setmana i ho fem com cada divendres amb l'espai El Melo Malo del redactor en cap del diari La Mañana, d'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Cómo estás, Andrés?
Bien, aquí, esperando la primavera ya, como agua de lluvia de mayo.
Pues te quedan dos semanas, nada.
Bueno, pero es igual, ya se ha ido el temporal. Viene un buen tiempo ya, otra. Ahora toca buen tiempo.
Bueno, yo soy de los que dice que todavía vamos a tener algún episodio de frío. Sí que es verdad,
sí,
que después...
para la Semana Santa, para fastidiar.
Sí, también. Sí, también es verdad, da igual cuando caiga la Semana Santa, que es increíble, ¿no? No hay manera de coger todos los días buenos, ¿eh?
Es igual que la fiesta mayor de Lleida.
Ay, también, es increíble la semana aquella de mayo, que bueno. Oye, tenemos muchas cosas, ¿no?, para este fin de semana de música en directo.
Sí, hay muchísimas cosas.
A ver,
siempre,
explícame.
Siempre, estamos muy generosos en esta, ajá, ciudad, por mucho que se queje la gente, que no hay nada. Pues mira, lo del mood lo vamos a dejar porque sé que tienes ahí al Antonio.
Sí, tenemos después a Antonio, sí, Antonio Gorges, y vamos a hablar a fondo, pero bueno, que hay cositas.
Bueno, hay que decirle que es un festival pionero del neofol a nivel de España, a nivel de todo el país, o sea que...
Sí, sí.
Y bueno, que él que lo cuente mejor, más detalladamente, que hay conciertos muy interesantes.
Ajá.
Dentro de lo que se llama, bueno, neofol, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Que son músicas dispersas que se llaman en general. Uh-huh. Bueno, pero también tenemos, aunque sean santo de mi devoción, pues tenemos al Sergio Dalma en concierto.
Vaya.
Esta misma noche a las 9 en el Teatro de la Yecha.
Con entradas agotadas desde el primer día, casi.
Sí, bueno, por eso ya ha anunciado un nuevo concierto en noviembre.
Ajá, que se van a agotar también de enseguida.
Sí, pero
es curioso,
he estado mirando los precios y digo, hostia, 67 euros ni que fuera el Mick Jagger, oye.
Es que, oye, yo he ido al Palau Sant Jordi por bastante menos, ¿eh?
Y yo también. Y
con grupos internacionales potentes, ¿eh?
Sí, señor. Esto de la Yecha, es, por eso lo llamo Yecha, porque es muy fea y porque los precios son muy feos. Son excesivamente caros.
Es caro, ¿eh? Casi 70 euros.
Muy elitista, demasiado elitista.
Vas a una pareja y son 140 por cabeza.
Sí, y luego ven a cenar y todo lo demás. Y el gasto de gasolina que no lo cuentas y yo que sé, mil cosas.
No es asequible, ¿no?
No. Bueno, tenemos también piano de jazz a cuatro manos, con Bruce Barr y Eri Yamamoto en el Auditori, esta noche también a las 9. Y bueno, pero los que somos más de la música alternativa, Pues tenemos, vamos a decir lo que tenemos en Aboite, que tenemos triple sesión durante este fin de semana. Esta noche tenemos ni más ni menos que una cita con la música que funde varias historias. Están Adala, que es un grupo de Barcelona. Luego están Paula Bu, Ego, que es un nuevo grupo de Lleida, y la Terraceta Reggae Collective, que completará la sesión, empieza a las 9:30 y en taquilla vale 8 euros. Esta es la primera cita con la Boite. Pero mañana la Boite abre las puertas a las 7 de la tarde.
Vaya.
Porque hacen un mini festival de punk hoy con dos bandas que se llama, una se llama Mercancías, que vienen de Valencia, y otra Sabotage, que hacen skinhead, rock and roll y vienen de Estocolmo. Entonces empiezan a las 7 y luego continúan la fiesta, porque esto los que lo organizan, continúan la fiesta luego a las 11 en la sala Gresca, que está allí al frente de la panera, a partir de las 11 una fiesta gratuita para continuar. Y entonces, ¿qué pasa en Aboite? Que por la noche pues no se van a quedar sin nada. Y tienen por la noche, tienen un poquito de ritmos urbanos, con Show High, que si digo que es este, pues la verdad dices, hostia, también lo conocen como Hey, pero es el nombre artístico de Sergio Rodríguez, que tampoco dice nada, que es un zaragozano, y cuando digo de que es del grupo de hip hop Violadores del Verso, entonces dices, vale. Y bueno, y va con un artista invitado que es Ocean, que es uno de los colaboradores de su último disco. Luego tenemos en Les Paul siempre están haciendo cosas últimamente, cada fin de semana. Ellos ya es más que nada de sesiones de pinchadiscos, de música enlatada, que se decía antes. Y bueno, tenemos esta noche al residente que es de allí, que es SDJNX, Sade Unix, se hace llamar este Javi Moya. Y mañana tienen como invitado estelar a Lesmes Granados, más conocido como Beatamín. También es otra historia que mira, que hay gente que también le va al rollo este. Después, si nos vamos a Monzón, a la Escuela de Calor, tenemos el sábado a los Pecker, que es un grupo de pop electrónico que tendremos oportunidad de ver más adelante el día 23 en el Café del Teatre. Luego también hay que decir de que el Roger Mars, que estuvo el otro día por aquí con nosotros,
sí.
presentando su nuevo disco Parnas, además yo tengo mucha amistad con él desde hace muchos años, pues hay que decir de que presenta en su localidad natal, o sea, en Solsona, mañana pues presenta el disco también en directo, como de todo tiene que haber. En la cafetería Slavia, también por la mañana, por la noche, siempre con la cita que hay cada sábado, pues tenemos al grupo Sensesal. Luego tenemos al Carlitos Miñarro, nuestro amigo Carlitos Miñarro, presentando su nuevo disco Impulse, que lo tendremos el domingo en la bodega Xarelo de Mollerussa. Y otro, hablando de amigos, que todos son amigos, esto en la música nos hacemos amigos todos, pues el DJ Rockman, que es el Manolo Delgado, que es un DJ muy conocido por allí en Monzón, pues va a grabar un videoclip en directo que va a titular Todo no da igual, y empieza una serie de sesiones. Empieza este sábado a las 11 en el ONE, de allí de Monzón, y bueno, y acabará el día 21 de abril, pues después del concierto que están anunciado, para que lo sepáis ya como primicia, de que viene La Raíz también a Monzón.
Bueno, oye, ¿será por propuestas este fin de semana?
Y finalmente, los que les gusten las motos, que sepan que en los Campos Elíseos, Moto OES, organizan la matinal solidaria de Ponent, hace una ruta turística por la mañana, primero un almuerzo, claro, para coger fuerzas, a las 11 hace una ruta turística a la Seubella, y luego a la 1 hace un concierto en vivo con una banda leridana de versiones que se llama The Singles.
Muy bien, pues oye, será por propuestas de música en directo, ¿eh? Afortunadamente, como siempre decimos. Oye, vamos a por el melo malo, venga, a ver qué nos propones esta semana.
Rosendo Mercado, veterano icono del rock urbano español, ha anunciado su salida de los escenarios con la gira Mi Tiempo, Señorías, la cual arrancará a mediados de este mes y se prolongará hasta finales de año, con el último concierto el 22 de diciembre en el San Jordi Club de Barcelona. Ni quemarse ni desvanecerse, dejarlo en lo más alto, anuncia su promotora, dejando abierta la puerta a que no sea un adiós definitivo. Rosendo se toma un respiro en un camino que no conoce el punto y aparte y queda en puntos suspensivos. Este rockero está considerado un maestro por muchos y es un referente desde que hace 45 años atrás comenzó en las filas de Ñu, antes de formar Leño, la banda que encabezó la revolución del rock and roll en castellano, sentando las bases de unas maneras de vivir. Rosendo se ha forjado una leyenda de rockero carismático e insobornable con un cancionero inconformista que ha acompañado a varias generaciones. Tras la disolución de Leño en 1983, inició una carrera en solitario que nació con Loco por Incordiar en 1985 y llega hasta el reciente Descalde y Trinchera. Algunos leridanos fuimos afortunados al asistir en esta ciudad a uno de los últimos polos que ofreció Leño antes de su disolución. Fue con el Rock de un noche de verano, en el antiguo Camp de Sports, con una debutante Casal y un entonces pletórico Miguel Ríos. La banda que lideraba Rosendo actuó en medio de ambos y comenzó con un inolvidable Buenas noches, Leda, Lleida o como se llame. Por cierto, el próximo 28 de abril, Rosendo será cabeza de cartel del Festival Tony Urbano de Tarragona, que rinde homenaje al que fue su bajista y compositor de la época de Leño. Luego ha estado varias veces por estas latitudes, generalmente en formato de trío como su admirado Rory Gallagher. La última vez que nos visitó fue en 2013 en Agramunt con su disco Vergüenza Torera, tras el cual inició una especie de periodo de retiro de un par de años, pero se juntó con un número de canciones suficientemente potentes a su juicio y adelantó la salida de su último álbum. Dice, como no sé los años que me quedan por delante, hay que aprovechar. Así es, textualmente. Conozco personalmente a este grande del rock español y fascina por su sencillez y honestidad. Ahora, tras haber cumplido 64 tacos, se acerca la jubilación, aunque dudo mucho que no nos guarde para el futuro más madera. ¡Oh, yeah!
Bueno, Andrés, pues nada, supongo que tienes la agenda llena, ¿eh?, para este fin de semana.
Sí, sí, me gustaría muchas veces poderme trocear un poquito para asistir a todos los lados.
Te voy a decir en dos, pero a veces hasta en tres, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, y hay veces que lo hago, ¿eh? Que me voy de una sala a otra, pero claro, bueno, me sabe mal porque tampoco claro. Los coreas igual.
Muy bien, Andrés, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ho hem recordat avui a l'inici del programa, però mira, ara ho fem encara potser amb la persona adient, amb el director del festival. Està amb nosaltres l'Antoni Gorgues, director del Festival de Músiques Disperses, el MUT. Antoni, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Molt bé, ho vam informar ahir, abans d'ahir, ho hem estat informant aquesta setmana, anem a recordar-ho per si algú encara, doncs, escolta, està despistat, que el Festival MUT d'aquest 2018 havia d'haver començat ahir dijous amb el concert de la Maria Arnal i el Marcel Vallès, però que aquest concert ha estat posposat, no s'ha suspès, ha estat posposat, i tornaran a, o sigui, actuaran a un dijous també, un 5 d'abril, després ja de Setmana Santa.
Així és, el mateix cafè de teatre, a la mateixa hora, i les entrades, que pràcticament no totes, però 80% ja estaven venudes, doncs la mateixa entrada val pel 5 d'abril.
Per la resta, avui comenceu.
Doncs sí, comencem avui. I home, em feia il·lusió, no t'he enganyat, començar amb Maria Arnau i Marcel Vallès, perquè és una proposta molt nostra, diguem, i d'un nivell altíssim. Però mira, també s'has caigut en que començarem amb un altre preferit nostre, que és en Ferran Palau, i també molt nostrat, no? Mm-hmm. O sigui, crec que és un perfecte substitut pel tret de sortida a Ferran Palau.
Escolta, si encara necessiteu més informació, a part de la que donarem avui, a la seva plana web ho teniu tot. A més, podeu comprar les entrades, www.musiquesdisperses.com, musiquesdisperses, tot junt, .com, i allí teniu tota la informació. Avui, a 9:45, al Cafè del Teatre, el Ferran Palau i també Marc Frey and Friends.
Correcte, sí. Comença de Ferran Palau, que cal puntualitzar que és la primera actuació que fa presentant el seu nou disc, el seu tercer disc en solitari. I després tenim, com dius, en Marc Frey and Friends, que és la banda d'en Marc Frey, que venen des d'Anglaterra per primera vegada en tota la seva carrera, que vindran a tocar en la seva integritat el seu disc de l'any 1972, que és un disc de culte entre els amants de la vessant més psicodèlica de la música folk, i és, com deia, la primera vegada i en actuació única que venen a tocar l'estat espanyol.
Antoni, escolta, aquest dissabte teniu una proposta interessant. A mi aquests formats de petit, o sigui, aquests formats petits, o aquests concerts de petit format, em tenen el cor robat. Aquest dissabte vosaltres a les 12 del migdia a la botiga cerveseria Gran Records oferireu bueno, una cita, un dels actes que hi ha dins d'aquest Músiques Disperses. L'aforament és limitat, per tant, doncs, aviam, no us espereu a darrera hora perquè hi cap la gent que hi cap i més no se n'hi pot posar perquè si no és contraproduent, però són d'aquests espais macos, eh?
Sí, ja ho vam començar l'any passat, això, amb les actuacions de Constantine i Pygmy. Utilitzem aquest espai, que a més en ser una botiga de discos, doncs, quin lloc millor, no?
Per fer una de les poques que queden, eh?
Sí, exacte. Bueno, a Lleida és l'única, però la veritat és que el tema de botigues de discos ha revifat. En els últims anys se n'han obert moltes a diferents llocs de l'estat, eh? Doncs, tal com deia, portem de nou una actuació a Grans Records en aquest format tan reduït, tan íntim. Allí ens podem apegar a tot estirar 60-70 persones i és una mica la sensació aquesta de tenir el concert a dintre casa, no?
Sí.
I tindrem la cantautora Alicia Soufit, també britànica, també veterana, que va viure, igual que en Mark Fry, a l'època daurada del folk rock britànic, a primers dels 70 i mitjans dels 70, i vindrà, doncs, també per primera vegada i un concert únic a oferir-nos un set de cançó tradicional britànica en format de guitarra veu.
I a la nit, a 9:45, al Cafè del Teatre, ja vam parlar amb ell aquesta setmana, però és un altre que també s'estrena sobre els escenaris amb una proposta... Escolta, jo li he escoltat algun tema i a l'entrevista li vaig dir contundent, barrejant les tendències i els instruments moderns actuals amb la música tradicional galega. Ell és Bayuca.
Sí, sí, sí.
És curiosa aquesta barreja, aquesta mescla que ha fet, eh?
Sí, una mica això és el que ens agrada més trobar, no? Des de la direcció del festival, la experimentació, una mica la mutació del gènere folk en altres subestils, com és, en aquest cas, el que s'anomena folktrònica, no? Barreja de folk amb electrònica, i ell ho fa, doncs, amb la música tradicional de la seva terra, de Galícia, i hi posa... electrònica, unes quantes cançons amb un so més proper a l'ambient, unes altres amb un so més proper al techno. En tot cas, una música que realment resulta fantàstica, i a més que a mi em passa moltes vegades que escoltes un disc i a la primera t'entra bonic, però després va perdent intensitat a mesura que l'escoltes. La música de Bayuca em passa totalment al contrari, no? Ha acabat sent, de tots aquests artistes que portem, és el que m'ha crescut més amb les escoltes, eh?
Que al final són els bons, aquests, eh? A mi em passa, a vegades, un disc et costa d'entrar, però quan l'has escoltat unes quantes vegades és quan comences a trobar-li aquells matisos.
Exacte.
I aquelles històries, eh? Això estarà aquest dissabte, Bayuca, a 9:45 al Cafè del Teatre.
Eu sou vento sul, passo devagar por ti. Eu tô limoeiro, já me azevei também. Quando eu vou pro mar.
Està clar que ni per la sonoritat ni per l'idioma no estem parlant ara de Bayuca, no estem parlant de Galícia, sinó que ja hem arribat al dissabte amb la cita que tenim amb Zevito.
Sí, de fet és un concert doble, diguem. Bayuca obrirà a 9:45 i Zevito ho farà a continuació. I també... De nou, concert exclusiu del MUT, tal i com ve sent habitual en tota la nostra història, que tenim sempre molts dels concerts són oportunitats úniques de veure'ls a Espanya, no? Ell és brasiler, ara està fincat a Lisboa, que ens ha facilitat certament el fet de poder-lo tancar cap aquí, no?
No és el mateix, no? Venir de Brasil que venir de Portugal.
Correcte. I ens presentarà el seu últim disc en solitari, en format quintet, que bé, tal com sona, podeu veure que es tracta de música popular brasilera, una etiqueta que ha acabat esdevenint un estil en si mateix. No mereix a ningú, però també ja no és simplement qüestió de nivell d'un artista o d'un altre per poder estar en un escenari o en un altre, sinó també quin tipus de propostes el que planteja, de manera que sigui l'espai adient, no? El cas d'Estastone realment és un dels millors guitarristes del món, i home, és ben digne de tocar la Seuvella, igual que la Seuvella és digne d'acollir un concert d'aquestes característiques, no? Realment és...
És que jo crec que la Seuvella també es alimenta d'aquestes activitats. O sigui, no només ha de ser un monument que està allí perquè la gent el vagi a visitar, sinó que l'hem de fer nostre i l'hem de fer partícip de l'activitat cultural i d'espectacles de la ciutat.
Naturalment que sí, jo també ho veig d'aquesta manera. El que sí puntualitzo o m'agrada enfatitzar una mica el fet de la idoneïtat, no? De les coses que es facin allí, perquè...
No, correcte.
I llavors... crec que, francament, que Estastone és una gran oportunitat per promocionar més també la nostra ciutat. De fet, crec que més de la meitat de les entrades són d'estrangers que venen expressament a veure.
Això serà diumenge a les 8 del vespre. En quina zona exactament estarà ubicat l'escenari?
Estarà dintre la catedral. Dintre la catedral, sí.
Doncs escolteu,
el posarem a l'altar.
És un concert que mira per l'entorn, però no només per això, sinó jo crec que la principal excusa és el músic. És venir a veure a Estastone. El teniu diumenge a les 8 del vespre a la Seuvella. Jo crec que l'entorn, la música i el mateix músic faran que això sigui un d'aquells concerts per recordar.
Sens dubte.
D'aquells que després t'explicaran i si hi hagués anat, doncs teniu temps. musiquesdisperses.com, musiquesdisperses.com, a part de trobar tota la informació, teniu la informació també per comprar les vostres entrades. El que estem escoltant és ella. De la guitarra, es podria dir.
Totalment, sí. A més, curiós que toca amb una guitarra de 10 cordes que hi fabrica especialment, expressament, un luthier de Madrid.
Doncs hem estat amb l'Antoni Gorgues, director del Festival de Músiques Disperses. Mira, aquest any tinc l'excusa per fer-lo tornar a venir després de Setmana Santa, perquè recordem que el concert que havia previst per ahir dijous de la Maria Arnal i del Marcel Bagés ha estat aplaçat cap al dijous 5 d'abril, també al Cafè del Teatre i també a les 10 de la nit. O sigui, tot igual, només que agafem el calendari i canviem de dijous fins al 5 d'abril. Però, Antoni, després de Setmana Santa i després de la Mona ens tornem a veure i tornem a parlar del Músiques Disperses, que mira, aquest any, doncs... estarà més dies amb nosaltres.
És Músiques Disperses Revisited.
Antoni, escolta, que us vagi tot molt bé aquest cap de setmana.
Moltes gràcies.
I a punt d'arribar a la una, busquem aquesta proposta dels nostres pobles, com cada dia, que ens du cap a la una el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom.
Puntual, com sempre.
Com sempre, sí.
Escolta, quina proposta ens portes avui?
I avui anem als Masos de Tamúrcia, al Pallars Jussà. Anant per la carretera que va de Lleida a França per la Val d'Aran, i en aquesta direcció, trobarem el pont de Montanyana. I a uns 20 quilòmetres d'Areny de Noguera, i just haver passat aquest poble, a mà dreta, un estret pont que fou el que va donar nom als habitants d'Òrrit quan van deixar els seus habitacles penjats a la muntanya i van baixar formant el nucli de Pont d'Òrrit. Primer es travessava per aquí, però ara han fet un pont una mica més amunt i es pot travessar uns 300-400 metres i es pot travessar allí per pujar cap als Masos de Tamúrcia. Just aquí travessem i ens endinsem per una terra de baixa qualitat. El fet de que li ha donat el nom de terreta, ja que no arriba a terra, ens parla de que aquesta terra no és massa bona pel cultiu. El destí d'avui és els Masos de Tamúrcia, i cal dir que pugem cap dalt tranquil·lament. El petit nucli és situat a 982 metres d'altitud i la seva situació és talment com un balcó d'una casa que s'obre i domina la vall per on discorre la Noguera Ribagorçana allà al fons. Des de dalt se veu tota l'ample vall als peus, que és una joia. Al seu darrere, i no gaire lluny, s'aixeca la impressionant i majestuosa Serra de Sant Gervàs, que només per contemplar-la des d'aquí també val la pena pujar-hi. L'església és dedicada a la Mare de Déu de les Neus. Depenia de la de Sapeira i havia estat una dependència del monestir de Laó. És d'una sola nau, amb coberta a doble vessant, i un campanaret d'espadanya d'un ullal a la paret de la porta d'accés. Al temple s'hi han dut a terme obres de consolidació i així podem constatar com les parets mostren aquest arranjament, com també el teulat. És un lloc vell, és un lloc tranquil, que aquella gent que no vulgui aldarulls pues puja fins als masos de Tamúrcia i passarà un dia agradable. I la dita d'avui, per acabar, ens diu: el xai que veu les flors de març també veu les de Nadal.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Anem directes cap a la una, recordant que la xarxa viària lleidatana està lliure de problemes pel que fa meteorològic. Seguim tenint obres a la C12 a Balaguer, la C14 a Organyà i a Oliana, i a Castelldans la C233.
És la una, són les 12 en Canàries.
Pilar Cisneros y Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Centenares de personas arropan en Almería la familia de Gabriel Cruz. Patricia y Ángel, los padres del pequeño de 8 años desaparecido hace 10 días en Níjar, han agradecido los esfuerzos para encontrar al pequeño y han pedido mantener la búsqueda hasta dar con Gabriel. En esa concentración está Adrián Gil.
¡No estáis solo!
La puerta de Purchena se ha quedado pequeña para los centenares de personas que se han concentrado en este lugar para apoyar a Gabriel. Patricia, emocionada, portaba la bufanda de su pequeño, mientras su padre Ángel insistía en mantener viva la esperanza.
Y por ello apelamos al corazón de quien lo pueda tener, para rogarle que por favor se ponga en su piel y entienda que Gabriel no tiene por qué pasar por esta situación tan amarga. Todos con Gabriel.
Emoción, lágrimas, aplausos y miles de peces con muchos mensajes dirigidos al pequeño. Uno destaca sobre el resto. Gabriel, vuelve, pececillo, vuelve con nosotros a tu pecera.
Román Escolano recibe hoy la cartera de Economía, Industria y Competitividad de manos de su antecesor, Luis de Guindos. Lo hace tras participar en su primer Consejo de Ministros. Estamos en el Ministerio de Economía. Joaquín Mizmanos.
Relevo en presencia de más de medio gobierno, con la vicepresidenta de Santa María, los ministros Montoro, Cospedal, Báñez, Dastis, Tejerina o Álvaro Nadal. También aquí presencia de los presidentes de la CNMV, de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, de la Asociación Española de Banca, José María Roldán. Guindos acaba de alabar la figura de Román Escolano, de su sucesor, le ha deseado suerte. Escuchamos ya en directo al nuevo titular de Economía.
Luis de Guindos. Sin la labor que Luis ha desarrollado al frente de este ministerio durante los últimos 6 años, el trabajo al que yo ahora me enfrento sería muy diferente.
Las palabras en directo en este momento de Ramón Escolano, nuevo ministro de Economía. Y hay más noticias en este viernes 9 de marzo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo, la AVT, pide a la Audiencia Nacional que prohíba el homenaje de mañana en Pamplona al etarra Xavier Rey. El terrorista estaba condenado a 26 años de prisión y falleció en la cárcel gaditana de Puerto 3. Presentaba cortes en los antebrazos, lo que todo apunta a un suicidio. La Comisión Europea celebra que Donald Trump vaya a reunirse con el líder norcoreano. El encuentro entre el presidente de Estados Unidos y Kim Jong-un será en el mes de mayo. Desde Bruselas se limitan a indicar que representa un desarrollo positivo. Y la Guardia Civil ha desmantelado una red de tráfico ilegal de reptiles. En el operativo desarrollado en Arganda del Rey, en Madrid y en Castellón, se han detenido a 9 personas. Además, se han intervenido un total de 600 animales procedentes de América, de Asia, de África y de Oceanía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el coche de Fernando Alonso parado en Montmeló por cambio de motor. José Luis Corrochano.
La noticia de la mañana es que Fernando Alonso ha dado 7 vueltas, no ha marcado tiempo, le están cambiando el motor al coche y volverá a las 4 de la tarde. Las últimas declaraciones que tenemos de Fernando Alonso sobre el rendimiento del coche de su McLaren MCL33 son estas del miércoles a preguntas de Carlos Miquel.
¿Por qué eres más optimista de cara a la temporada? Hay muchas diferencias entre este año con el año pasado.
De 0 a 10, 11. Tiene nada que ver. Tiene nada que ver. Tenemos todo probado, tenemos las cosas muy claras en el setup, tenemos el 99,9% de todo lo que queríamos saber, lo sabemos, y eso en los últimos 3 años no lo tuvimos, ¿no? Y llegamos a Australia preparados de verdad.
Algunas citas del día con el deporte: jornada de liga en primera división a las 9 de la noche, Girona Deportivo de La Coruña, y en la Euroliga a las 6, CSKA Moscú, Unicaja, y a las 9, Barcelona, Estrella Roja.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs apa, ara sí que ja estem ben informats. Des dels serveis informatius de la cadena COPE obrim la Nacional 240. Estem a divendres, portes del cap de setmana. Un servidor des de COPE Lleida, Ricard Álvarez.
I una servidora des de Tarragona, Mònica Carrasco. Què tal? Com estàs, Ricard?
Mònica, doncs mira, jo vaig aguantant, eh? Pensava que no aguantaria la setmana i veig que encara una mica de tos.
Sí, però se't nota, eh? Una coseta a la veu, has de fer una mica de repòs aquest cap de setmana.
Sí, home, també se'm posa aquesta veu profunda.
Sí, sí, però això, que no està malament, així d'entrada. Però, sí, descansa, que se't nota allò que estàs una mica forçant,
sí,
eh?
Sí,
ens hem de cuidar.
Al final del dia notes, ui, avui el coll, i tot plegat. L'hem esforçat massa. De totes maneres, hi ha bons plans per aquest cap de setmana. Proposa'm tu, a veure.
Va, et proposo coses. Per algunes no caldrà que parlis, o sigui que ja va bé. Mira, d'entrada, te'n pots venir, si vens a Tarragona aquest cap de setmana, a la Tarraco Arena Plaça, a la TAP, que si no hi heu estat, us recomano que hi entreu, perquè l'espai és diferent, és curiós. Doncs fan el festival de food trucks, però és que aquest any és food trucks i calçots.
Ah.
Que això és novetat, com que estem en temporada. Doncs escolta, podeu venir, és entrada lliure, hi ha food trucks, hi ha activitats per als més petits, ponis, música en directe i calçotada, com no, per tant...
Aquesta me l'apunto,
eh? Apunta, això ja des d'avui, i demà dissabte i diumenge. I després, si ja sou a Tarragona, d'entrada, dissabte dia 10 a les 8 del vespre, la gira de Mocedades arriba a Tarragona.
Ah, sí?
No sé si passen per Lleida, també.
No ho tinc previst, ara.
Doncs, mira, és una bona oportunitat. Encara us queden entrades, al Palau Firali de Congressos, Mocedades, dissabte, dia 10, a les 8 del vespre. I tinc temps encara d'una més?
Vinga, va, una més.
És que és molt interessant, això, perquè a la Selva del Camp, 9 anys després, han recuperat la representació de la passió de la Selva del Camp. 250 veïns s'uneixen en aquesta iniciativa que torna a l'Església de Sant Andreu aquest dissabte i diumenge, també la setmana vinent, però arrenquen aquest cap de setmana, i és molt interessant perquè és una passió actualitzada, en la que han aprofitat la representació per parlar de temes de molta actualitat, per exemple, de crisi de valors, de dubtes sobre creences, sobre fe, sobre moltes qüestions. No és una proposta de passió diferent, la que fan a la Selva del Camp, així que em sembla interessant.
No, a més d'aquestes propostes, el que m'agrada més és que s'involucren els veïns.
Sí, és importantíssim.
Jo crec que és la gràcia.
Que 9 anys després l'han recuperat, i això també és per celebrar-ho i per fer una mica de... per recolzar el poble, que segur que ho agafarà amb ganes.
Doncs mira, jo tinc dues propostes per tu. La primera és que aquest cap de setmana s'està desenvolupant, ja, des d'avui, el Festival de Músiques Disperses, el MUD.
Sí.
És un festival que el que ha volgut fer aquests darrers anys és recuperar la música folk, la música popular internacional, i a poc a poc està agafant renom, està tenint propostes internacionals força interessants, i el tenim durant tot aquest cap de setmana. Mira, al Cafè del Teatre, per exemple, avui divendres tenim el Ferran Palau i també el Marc Frey and Friends, això a 9:45 al Cafè del Teatre. Demà dissabte a les 12 del migdia tenim a la Lisha Sufit i el Diego Armando DJ. Tots aquesta actuació la tenim dins de una botiga de discos, que ja és l'única que tenim a Lleida, que és una pena.
És fantàstica.
El Gran Records. Però que, a més, és cerveseria, doncs allí faran aquest concert limitat a 50 persones. Jo crec que és aquells concerts que l'entorn també l'acaben de fer màgic. Sí. I a la nit, al Cafè del Teatre, també a 9:45, hi ha Bayuca i Zevito. Zevito és brasiler, portarà música folk brasilera, i Bayuca, jo és que el vaig entrevistar aquesta setmana, és un noi gallec, i ha fusionat la música galega popular de tota la vida amb sintetitzadors i música electrònica d'avui en dia.
Ah.
I aquesta és la seva proposta. Escolta, mira, no sé, pot tenir
diferent,
èxit.
Diferent, segur.
L'estrena aquí a Lleida, al Festival MUD. I diumenge tanquen a la Seu Vella, perquè aquest any sí que faran un concert dins de la Seu Vella, que també només pel lloc ja pot ser espectacular, amb Estastone, que és un guitarrista a nivell avançat, a nivell altíssim. És el guitarrista dels guitarristes. Per tant, busqueu a la web musiquesdisperses.com i allí teniu tota la informació de la programació. I abans d'acabar, te'n faig una altra.
Vinga.
Radicalment diferent.
M'agrada això.
I aquesta jo crec que us agradarà segur. Jo crec que sí, eh? Aquesta és molt maca, re de música, re de estar tancat dins d'una sala, sinó a l'aire lliure. I és que demà dissabte, a les 10 del matí, al Carràs, ens proposen fer el passeig pel terme amb aturades per observar la floració i rebre informació històrica i natural de la vila.
Oh, això és molt maco. Sí. És un passeig pel, pels arbres florits ara. El Carràs és rosa, no?
Sí. Tenim a les 10 del matí la sortida des de la plaça del Mercat, a les 11 l'esmorzar, al Pla de l'Alzina, i a 4:45 de la tarda una visita guiada també pel Centre d'Interpretació del Món Rural del Carràs. Però veurem tots els arbres fruiters florits, això és molt maco, això.
M'agrada aquesta, molt. Sí,
ja
molt bé.
Ja t'ho deia. Bueno, fem una pausa, va.
Sí, és curteta, perquè avui hem de parlar també d'estrenes, que n'hi ha alguna que déu-n'hi-do, eh? Mm-hmm.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
¿Tienes un proyecto innovador en el ámbito de la industria energética o la movilidad? Fundación Repsol, a través de su fondo de emprendedores, te da el impulso que necesitas para hacerlo realidad. Tienes hasta el 12 de marzo para presentar tu propuesta. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, tienes el litro de aceite de oliva virgen extra carbonel con la segunda unidad al 70% de descuento. Así que si te llevas dos, la segunda unidad te sale a 1,95 euros.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
No está lejos, así que cuidado. ¿Dónde se ha metido?
Se habrá ido al amanecer.
¿Quién diablos es ese hombre?
Era Finn Falls.
Enemistados por una masacre.
Quemad los establos, dejad la casa.
Que jamás olvidarán.
Es lo que quiere.
Pierce Brosnan.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Liam Neeson. Enfrentados. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
¡Eres inocente, Jordi! ¡Juro por Dios!
0,25 es un insulto a los mayores.
¡Ya no vamos a aguantar ni un pelo!
Que llegamos a esta edad...
Aquí en Barcelona, Kiri ha sido siempre un referente. Aquí lo vamos a echar mucho de menos.
¿Qué está pasando?
Puigdemont, el hombre de Waterloo, retiró su candidatura, dice él.
He informat al president del Parlament de Catalunya que de manera provisional no presenti la meva candidatura a ser investit president de la Generalitat.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Doncs apa, que tenim estrenes, com ja ha avançat la Mònica Carrasco, i ho fem, com sempre, amb la Laura González, al Divendres de Cine. Laura, què tal?
Hola, bon dia.
Molt bon dia, Laura. Com ha anat això?
Doncs bé, hem tingut Òscars també, i hem tingut els Premis César també.
Sí, però que ràpid passa tot. Ara, ja dèiem, ara, si anem a parlar dels Òscars, doncs hi va ser no fa ni una setmana.
Ja ha passat. No sé, Laura, estàs contenta amb els resultats?
A veure, ha sigut la gala amb menys assistència de tots els anys que s'ha fet. Coses remarcables, bueno, la Jennifer Lawrence, per exemple, va...
Fantàstica.
Dame una copa de vino, que jo aquí voy a saludar a mis amigos, eh? Tot molt bé. Després m'ha agradat també molt l'actitud del Timothée Chalamet, que és aquest actor que va fer Call Me By Your Name, que portava un smoking blanc i tal, i li van fer molts xistes sobre si tenia l'edat. Bueno, aquest noi té 23 anys, encara que sembli que en tingui 15. Però bueno. I bé, la veritat és que estic contenta. Si voleu, fem una mica així la repassada de les pel·lícules que han sigut premiades. Mira, la millor pel·lícula va estar La forma de l'aigua, que jo no hi confiava pel tema de la polèmica del plagi i tot això.
Ho vam comentar, que hi havia dubtes, però al final, mira, a l'acadèmia...
Tu vas apostar per La forma de l'aigua, no?
Jo diria... No, crec que jo vaig dir Tres anuncios en las afueras.
Sí. Però... Pues ni tu ni jo la vam acceptar.
No, ja no.
Perquè jo vaig dir El hilo invisible, si no recordo malament. Està tot gravat, per això. Després, el millor director, doncs sí que vaig encertar amb Guillermo del Toro. Després li van donar Gary Oldman, que aquí estàvem bastant d'acord, les dos, el millor actor. a la millor actriu, a la Frances McDormand, que quan va anar a fer el seu speech va demanar a totes les nominades dones que s'aixequessin, i clar, es veu el teatre, no?, tothom ha sentat i les nominades són, pues, jo que sé, 8 o molt poques, no? I era, va ser un fet molt significatiu i molt visual, no? Llavors, bueno, ella va fer el seu speech molt feminista, també amb totes les consignes aquestes que venien donades del cas aquest Weinstein i tot això. Després d'actor secundari li van donar al Sam Rockwell, amb el qual premi estic super d'acord, i a la millor actriu secundària a la Alison Jenny, per la Jo Tonya, que fa de mare.
Aquesta també l'havies dit, jo diria, eh?
És possible,
crec,
és possible.
Crec que vas apostar per ella, sí.
Sí, de millor pel·lícula estrangera li van donar a Una mujer fantàstica, que és una pel·lícula xilena, que em penso que és el primer Oscar per una pel·lícula xilena, i de millor pel·lícula d'animació a Coco.
Bien.
També volia remarcar els premis tècnics que hi va haver, que van ser els sonors i de muntatge, el premi al millor tècnic de so i al millor muntatge de so, i al millor muntatge va ser per Dunkerque, que la veritat és espectacular en aquest sentit. O sigui, estàs tot el rato de la pel·lícula amb un tic-tac, 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 així de fons, no?
I ja n'has parlat,
amb tensió. Sí, però que estic parlant dels Oscars que
no,
han guanyat.
No, però que vull dir que ja l'has recomanat, tu, aquesta.
Sí, sí, molt, sí. I l'he vist una vegada, saps? Però la tornaria a veure, la veritat.
Ah, només l'has vist una vegada.
Sí, sí, sí. Després Blade Runner també es va emportar el premi a la millor fotografia i els millors efectes visuals. I amb molta raó, jo crec, perquè és una pel·lícula molt bona. Després, bueno, en aquest sentit, en el sentit visual. Després vam tenir la millor banda sonora per La forma de l'aigua, que us l'he ficat uns dies d'aquests, i després vam tenir també el millor maquillatge i peluqueria per El instante más oscuro, perquè clar, tu veus a Gary Oldman i el veus i és Winston Churchill, totalment, eh? Sí, sí, sí. Després també aquesta setmana doncs li van donar, bueno, aquesta setmana, la setmana passada, el divendres, però com que nosaltres fem el programa en aquestes hores, doncs a la nit li van donar a la Penélope Cruz el Premi César d'Honor, que ha estat una mica polèmic perquè clar, és una actriu jove, encara no ha explotat tot el seu potencial. Els Premis d'Honor es donen sempre a gent una mica més gran amb tota la seva trajectòria feta, però jo crec que la Penélope... Que...
Encara li falta explotar la Penélope?
Sí, jo crec que sí.
Vols dir que explotarà?
Sí.
Sí.
Sí, bueno, de fet, ja ha tingut alguns papers molt remarcables, eh? No direm que és Vicky Cristina Barcelona, el seu paper més remarcable.
No, aquest no seria, val?
Però
no.
Sí que és pel que li van donar l'Oscar, no? O sigui, una
és
cosa...
paradoxal, però, sí. Però és així. Sí.
Sí, sí, però jo diria que és el seu pitjor paper, de fet.
Jo també ho diria, eh?
Però no ho entenc. Teòricament no. Es reuneix el millor del millor als Oscars.
Però...
Sí, ja.
Sí. Però és que no és ni el seu millor paper ni una bona pel·lícula, així en general, o sigui, no sé, és una cosa estranya, però bé.
Sí, i si voleu, doncs anem a les estrenes, ara ja hem repassat premis.
Això és música fantàstica.
Sí, perquè la gran estrena d'aquesta setmana és una pel·lícula fantàstica, que es diu Un pliegue en el tiempo. És una pel·lícula d'aventures, fantasia i ciència-ficció amb el segell de la factoria Disney. Es tracta de... Bueno, l'argument tracta d'una... Està basat en la novel·la juvenil homònima, que també es diu Un pliegue en el tiempo, de la Madeleine Leng. Després de la desaparició del seu pare, doncs, que és un científic, tres éssers peculiars que semblen haver sortit del País de les Meravelles, doncs porten a la jove Meg, que és una nena, la protagonista, juntament amb el seu germà Charles i un amic anomenat Calvin, a l'espai. ¿Vale? Com els porten a l'espai? Doncs a través d'un portal on el temps es doblega, creant un agujero de gusano, tot molt de ciència-ficció, però Disney. I doncs aquí hi ha un desdoblament dimensional, no? Llavors els tres nens hauran de trobar el pare de la Meg i a tal efecte doncs, es veuran enfront de diferents perills i reptes doncs, que hauran d'afrontar per complir el seu objectiu.
No és animació, eh?
No, no, és d'aquelles pel·lis que fa com Mary Poppins, per exemple, que són persones, però és Disney, no? Uh-huh. Després, més estrenes, tindrem Winchester, La casa que construyeron los espíritus, és una pel·lícula australiana.
Vale, perfecte, aquesta ja no la vaig a veure.
Però aquest terror soft. Està protagonitzada per Helen Mirren.
Aquesta pots, no, Ricard?
Ambientada en... És més fantasia que terror, jo crec, no? Està ambientada això en una casa encantada a principis del segle XX, saps? Ni que sigui per veure tots els trajes, doncs ja val la pena, no? Està basada en la història de la mansió Winchester, que existeix i està situada a Califòrnia, uns 80 quilòmetres de la ciutat de San Francisco, i explica com l'edifici va ser construït per la hereva de la fortuna del creador del rifle que porta el mateix nom, els rifles Winchester. Doncs la Sarah Winchester va fer aquesta casa perquè tenia la convicció de que els fantasmes l'assetjaven i aquesta dèria doncs, la va portar a construir més de 160 habitacions, escales on, que no portaven enlloc i portes que en obrir-se, doncs descobrien un mur. Tot això amb la intenció d'esquivar els éssers d'un altre món.
160 habitacions?
Sí. Sí, sí, bé, sí.
Però això està basat en un fet real o no?
Bueno, la casa és real.
Ah, sí, la casa existeix?
Sí, 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 sí. No? Lo que no sé si és pels esperits o perquè era una cèntrica, jo què sé. No la... No, això no ho sé.
Has d'anar després... a veure la pel·lícula,
sí.
Ricard.
Ah. Després tindrem El reino de las ranas 2, Misión en el Ártico. És una pel·lícula xina d'animació. ¿vale? És la segona part de la saga protagonitzada per una princesa granota. En aquesta seqüela, doncs, la pluja torna al reino de les ranes després d'una sèrie d'explosions que sacsegen la capital del regne. El rei de les granotes, doncs, despetja que el llegendari protector del regne, la rana de cristal, està en perill, motiu pel qual molts habitants, en estat de pànic massiu, doncs, fugen de la ciutat. I enmig de tot el caos, doncs, la princesa aprofita per escapar del seu palau i unir-se al metge i a la resta de l'equip a qui el seu pare ha enviat per protegir el regne. Junts sospiten que el malvat capità Uniojo està darrere del misteri i això els porta a caure en la seva primera trampa. El valent grup de granotes lluitarà fins a salvar el reino de les ranes i fins i tot viatjaran a paisatges tan inhòspits com l'Àrtic.
Mare de...
No li ha agradat gaire.
No sé. Home, ja que és una segona part, entenc que devia anar bé la primera, o no?
Bueno, són entretingudes infantils, per nens... Vinga, anem a les comèdies, que és lo teu, Ricard.
Vinga, va, sí.
Vinga, tindrem La muerte de Stalin, que és una comèdia britànica en forma de sàtira política sobre el moment històric de la mort de Stalin, la nit del 2 de març de 1953. Dictador, tirà, carnisser i secretari general de la URSS, la trama explora com els personatges que envolten al llarg de la seva vida política intenten fer-se amb la seva posició quan el cadàver encara està de cos present. El film, doncs, es centra en els dies previs al funeral del pare de la nació i en l'organització d'aquest esdeveniment. Dues jornades de baralles pel poder absolut a través de manipulacions, injúries i traïcions entre gent que de portes en fora doncs semblen benvinguts, no? Llavors és una crítica àcida, política i protagonitzada per l'Steve Buscemi, que està irreconeixible, el Jason Isaac, que és el teu estimat capità Lorca de Star Trek.
Ah, mira,
sí. I la Olga Kurilenko, entre d'altres. La Olga Kurilenko, que és la xica Bond de Quantum of Solace.
De totes maneres, què tindrà el poder? Què tindrà el poder?
Pues bueno, ho podrem descobrir amb aquesta comèdia, no? Tindrem també Històries d'una indecisa. És una comedieta lleugera francesa més enfocada doncs, al públic femení. La Juliette té un problema, que és totalment incapaç de prendre la més mínima decisió. Inclús amb 40 anys encara depèn del seu pare i de les seves millors amigues per a que decideixin per ella en tot moment, no? Però el dia en què coneix el Pau i l'Etienne, que són dos nois encantadors i diferents l'un de l'altre, la Juliette comença a tremolar. Aquest cop ningú podrà triar per ella, i a més que els dos nois doncs li demanen la mà el mateix dia, el que fa sospitar a l'espectador que veu el tràiler doncs que la protagonista realment està liada amb els dos homes. No sé si és gaire ètic, però d'això va la comèdia.
No, a mi em fa una mica de mandra aquesta, eh?
Sí, sí, a mi també, la veritat. Després tindrem també Bajo la piel del lobo, amb Mario Casas i Irene Escolar com a protagonistes. Ens arriba aquest drama amorós situat en un ambient rural. Mario Casas interpreta a Martinón, un jove solitari que es dedica a fer trampes de caça i que és l'últim habitant d'un remot poble a les muntanyes. El seu únic contacte amb els éssers humans es produeix a la primavera, quan baixa a la vall per comerciar amb les pells dels animals que atrapa. No obstant, amb l'arribada d'una dona a la seva vida, que pel que sembla es queda atrapada en una de les trampes que ell col·loque, doncs començarà a experimentar nous sentiments. Aquest singular encontre doncs, obligarà el protagonista a escollir entre descobrir la seva part més vulnerable o bé abandonar-se al seu instint més salvatge. Jo crec que Mario Casas aquí està molt bé, la veritat.
Això és d'acció, thriller...
No, és drama romàntic rural.
Està, no sé, no, jo no he vist el tràiler, però no he llegit alguna bona crítica, però a més físicament ell o sigui, ha engreixat molt, no? Està bastant diferent.
Sí, sí. Bueno, a mi és que m'encanta com actor. Trobo que l'han venut molt malament, l'han venut com a guapo, i aquest noi, a veure, guapo, pues bueno, pues hi haurà qui li agradi i hi haurà qui no.
Això va a gustos, però el Mario Casas aquest on se va donar a conèixer, per cert? Jo no el conec.
Potser la sèrie Los Hombres de Paco?
Pot ser, però va ser una sèrie,
Sí.
L'altre dia vaig veure Toro, crec que es diu, amb Mario Casas i Luis Tosar,
sí,
i vaig trobar que estava molt bé.
Vull dir, sí, és que és molt bon actor.
El noi, sí, molt bé.
I el veus al bar, que és una comèdia, per exemple, és un tio que fa gràcia, però també se fica dur i
El bar és aquella que es queden tancats dins d'un bar.
Sí, de l'Àlex de Iglesia.
Ah, aquella pel·li, o sigui, és comèdia, però tela, també.
Sí, durilla,
té un rerefons xungo, eh?
Sí, sí, val. Molta mania.
O sigui, és aquest, el Mario Casas.
El Mario Casas és el que fa com de pijet informàtic amb les ulleres i tal, no?
Sí, sí.
I tindrem també Loving Pablo, del director de Barrio, Princesas o Los Lunes al Sol, Fernando León de Aranoa. I doncs ens arriba aquest film protagonitzat pel binomi Penélope Cruz, Javier Bardem. Com a curiositat, doncs es tracta d'una producció hispano-búlgara, no sé què pinte massa a Bulgària i, bueno, i Espanya tampoc, perquè és un personatge de Colòmbia, però bueno, explica el drama sobre l'arxiconegut narcotraficant colombià Pablo Escobar. El film està basat en el llibre Amando a Pablo, odiando a Escobar, que va escriure la periodista colombiana Virginia Vallejo i en el qual explica la relació amorosa i sentimental que va mantenir amb aquest personatge durant la dècada dels 80. Però, així que veureu molts crespats.
El Bardem i, el Bardem i la Cruz han de sortir sempre junts a les pel·lícules, darrerament, o què?
No, home, no.
Home, no, no, feia, no, no han fet pas...
No, ah, no?
Junts? No, fa junts. Molt temps que no, no?
Pues jo estic molt mal informat, jo.
Diria.
Sí, bueno, a veure, en total igual han fet 4 pel·lícules junts. Ah. 4. O si vols contar Pirates del Caribe, que ell fa La venganza de Salazar i ella fa l'anterior, però no surten junts a la pel·lícula.
És veritat, ella no surt a les 5.
No,
ella.
No, no, no.
Afortunadament.
Oh, oh.
No li tens carinyo. Oh, oh.
Perdona, no em va agradar gens a mi, a la 4. La P.
Però bé, he llegit avui, aquest matí llegia crítiques, perquè vaig pensar, mira, com que he vist Narcos, dic, el tema de Pablo Escobar m'agrada i tal, i no la posen massa bé.
No, perquè
a Loving Pablo.
És una història que no va sobre el narcotràfic, en realitat. No, és una història que va sobre aquesta relació amorosa, en realitat. O sigui, és el punt de vista d'en Bella, de la Virginia... Virginia Vallejo. Uh-huh. Llavors, pues, és la relació sentimental. Clar, si la vols veure com una pel·li d'acció o del narcotràfic, doncs, òbviament, pues, no és el que no. ve en la pel·lícula.
No. No. Per cert, no li hem fet la pregunta, Ricard.
No. Has anat al cine?
Has anat al cine?
Doncs no.
És que la setmana anterior va anar a veure dues o tres coses i ara ha de compensar, no?
Claro. Però la setmana passada vaig tenir Animag, vaig tenir Loving Vincent i vaig tenir la de Lady Bird.
I de les que has dit avui, quina
vols anar? Que aniràs a veure?
Cap.
No n'hi ha cap que t'hagi fet tilín?
No. Perquè tinc coses atrasades, tinc que anar a veure Iotònia, per exemple, o tinc coses atrasades.
Però jo aquesta de la mort de Stalin... Sí que m'ha semblat interessant.
Sí, però la veure a casa. Vull dir, no, quan surti...
No cal pantalla gran.
No.
Molt bé, doncs divendres de cine amb la Laura González.
Molt bé, bon cap de setmana.
Adéu.
Mònica Carrasco, entre propostes d'oci i cartellera, podem tenir el cap de setmana ben ple, eh?
Ocupadíssim.
Si
ja tenim alguna calçotada, ja ni te'n parlo, eh? Però escolta, tu cuida't la veu, Ricard, sí, que dilluns sí. Tenim molts temes sobre la taula interessants i no pots faltar.
Jo parlo poc, a veure. Bon cap de setmana.
Igualment.
Necessites fer un càtering?
Per a les teves celebracions,
per reunions de grups i empreses,
El Tiberi de la Roser.
Pensa,
cuina
i prepara per tu.
El Tiberi de la Roser.
Menjars casolans i especialitats que no trobaràs enlloc.
Fes la teva comanda al carrer Acadèmia 15
o al 973-28-95-20.
Obrim tots els dies.
Cerealista. ¿Buscas protección frente a las malas hierbas para tus cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale? Axial Pro te ofrece la máxima eficacia, seguridad y flexibilidad en el tratamiento contra las malas hierbas de hoja estrecha. Axial Pro, para los profesionales del futuro. Y este es Syngenta.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 a 8.
El teu pare es mereix el millor. Regala-li una subscripció a El Periódico i també rebrà gratis un lot de vins Raïmat. Informa-te'n a subscripcions.elperiódico.cat o truca al 902 14 33 00. Només amb El Periódico.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Estàs informat.
Es queden menys de 2 minutes per arribar a les senyals horàries de 2:15. Anem a recordar que la Fiscalia de Lleida ha obert diligències d'investigació per tal d'indagar si el sistema anticigonyes instal·lat a la Catedral Nova de Lleida per evitar la nidificació d'aquests animals podria ocasionar algun perjudici sobre aquesta espècie protegida, segons han confirmat fonts judicials. Des de l'entitat ecologista Ibicena han apuntat que aquesta investigació se centraria concretament en el mecanisme giratori instal·lat a les cúpules i altres parts del sostre del temple. Això és la L'ocupació de la Fiscalia, investigar justament això, Recordem també que un total de 14 persones, entre les quals hi havia una dotzena de professionals vinculats al sector del turisme de la ciutat francesa de Marsella, han aterrat avui divendres a les 8:25 del matí, pocs minuts més tard del previst, a l'aeroport d'Andorra, la Seu d'Urgell, en el primer dels vols comercials de la companyia Twinjet, i amb un avió de 19 places organitzats per l'empresa urgellenca Viatges Regina. I també recordem que ahir milers de persones van tenir Lleida de Lila, la manifestació feminista més multitudinària de la història de la ciutat, entre 3.000, segons la Guàrdia Urbana, i 8.000, segons l'organització. Busquem les senyals horàries i comencem l'Espai Groc.
@cope_es y en facebook.com/cope.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe, ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Nuestros seminaristas están llamados a ser apóstoles para los jóvenes. Con nuestra oración y compromiso, debemos ayudarles para que acojan esa llamada para la vida sacerdotal y el servicio de la Iglesia. En el seminario se preparan para esta misión arraigados en Jesucristo y abiertos al mundo. Los seminaristas serán, con tu ayuda y tu oración, apóstoles para los jóvenes. Día del Seminario, 18 de marzo. Por ellos, por la Iglesia. Colabora.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
A part així, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda, obrim l'Espai Groc, com sempre, ben acompanyats. Està amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Ben acompanyada que vens avui.
I tant.
Amb el director del Jazz Tardó, el Josep Ramon Jové. Josep Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, bé, molt bé. Gràcies.
També està amb nosaltres l'Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
La Marta Salla, des del Teatre de l'Escorxador i Teatre de la Llotja. Marta, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
I també està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum de Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
En la foscor hi pots veure si mires més enllà. Veuràs que no tot és negre, si pots imaginar.
Sabeu què passa? Que la gent m'ha dit, escolta, quan fiqueu música, això s'enriqueix molt, I, pues, escolta, comencem ja amb trossets de música. I, Maribel, mira, comencem amb tu, perquè això que estem escoltant, ho podreu viure. Jo sempre ho dic així, la gent diu, no, ho podem anar a veure? No, la música es va a viure-la. I ho podreu viure al Caixa Fòrum aquest mateix dissabte, amb un espectacle que porta... És un espectacle familiar que porta per títol That's a Musical.
Així és, aquest dissabte, doncs, a les 6 de la tarda, a Caixa Fòrum Lleida, doncs, tenim un gran espectacle familiar, That's a Musical. Aquest tema, concretament, és el tema, doncs, que obre aquest espectacle, que porta per títol Obre la porta, i és un tema, doncs, de l'any 2017, és a dir, doncs, de l'any passat. I bé, doncs, és un espectacle molt maco que jo recomano, doncs, a tots els radioients, en el sentit, doncs, de que ens brindarà, doncs, l'oportunitat de recordar o de fer un viatge a través dels musicals que han marcat, doncs, la història contemporània, no? Així podrem sentir, doncs, temes de Cats, Els Miserables, El Fantasma, doncs, de l'Òpera, Evita i molts altres, no? És un espectacle familiar que té una durada aproximadament doncs, d'una hora i bé, sí que forma part de la programació familiar doncs, de Caixa Fòrum Lleida, però és una activitat recomanable per a tots els públics.
Si ets fort i et vols arriscar,
ho podeu viure aquest dissabte mateix d'Ads Musical. I com sempre dic, les bandes sonores i els musicals tenen a més aquell extra, aquell ingredient que fan que a la gent els hi agradi molt més. Mira, amb la Maribel n'hem parlat mil vegades, de quan fan un concert que toquen bandes sonores, a l'auditori canvia tot.
Així és una experiència doncs, diferent, una experiència doncs, en la qual doncs, tots els sentits, per dir-ho d'alguna manera, doncs estan implicats.
Aquest dissabte, 6 de la tarda, això és un dia únic?
No és en dia únic.
O sigui, és a dir, repetireu?
Sí, repetirem.
Repetirem.
Sí.
Doncs ho deixem aquí, eh? Sí. Ull, perquè diu, no, és que no hi vaig demà perquè hi ha un altre dia. Vigila que el proper dia igual està ple ja. Si pots anar-hi demà, vés-hi demà, a 6 de la tarda, al Caixa Fòrum d'Ads Musical. Recordem també que els dissabtes, a 6:45, teniu la visita guiada a l'exposició que hi ha actualment, que és la de Ramon Pichot.
Així és, i bé, és una exposició que està molt, molt ben valorada doncs, pel públic visitant i que, com és habitual, cada dissabte a 6:45 oferim la possibilitat de visitar l'exposició, però de forma doncs, guiada, conduïda doncs, per un educador de sala, que d'alguna manera doncs, et fa descobrir i desvetllar doncs, els secrets de la pintura de Ramon Pichot. Mm-hmm.
Anem ja a les activitats entre setmana, perquè el Caixa Fòrum tampoc s'està quiet entre setmana, no només ho concentra tot els caps de setmana. I el dimarts seguim amb el cicle de biomedicina, el futur de la medicina ja és present.
Així és un cicle que vam iniciar doncs, el dimarts, dia 6 de març, i continuarem doncs, aquest dimarts 13 de març dedicant una sessió a les malalties rares en pediatria. No? En aquesta ocasió, doncs, Begoña Nafria, que és llicenciada en pedagogia per la Universitat de Barcelona i postgraduada en enginyeria per la Universitat Politècnica de Catalunya, ens presentarà doncs, un programa, un projecte doncs, molt interessant que porta per títol Rare Commons, que és una mena doncs, de portal en el qual terapeutes, familiars, metges, investigadors i professionals doncs, presenten tots els avenços en el camp doncs, de les malalties rares, però en el camp de les malalties rares pediàtriques. Mm-hmm.
Doncs això serà a les 7 de la tarda, el dimarts. Evidentment, jo t'ho vaig preguntar la setmana passada, però això no només va adreçat als especialistes en la matèria per entendre'ns, qualsevol persona que tingui inquietud en el tema.
Inquietud en el tema i també, sobretot, persones doncs, afectades, no?
Clar.
Malauradament, doncs, hi ha una part de la població que està afectada doncs, per aquest tipus doncs, de malalties doncs, estranyes, no? Rares, i aquesta és la possibilitat doncs, de donar doncs, a conèixer i de donar doncs, veu amb aquest sector.
I dijous també a les 7 de la tarda seguiu també amb el cicle Universos Literaris.
Sí, i bé, tenim amb un convidat d'excepció, si em permeteu, no? Tindrem doncs, a David Trueba, que és escriptor i director doncs, de cinema, i ell ens desvetllarà doncs, tots els secrets de la seva literatura, ens presentarà doncs, la seva recent producció, un dels grans èxits del Sant Jordi doncs, d'enguany, Tierra de Campos, però per altra banda doncs, traçarà doncs, aquest camí literari amb aquesta, sense deixar doncs, de banda doncs, tot aquest camp cinematogràfic que ell ha treballat doncs, conscienciadament. No?
A més, recordo que aquesta activitat és aquella que no és que pugueu, és que heu de participar.
Sí,
és aquella que el públic pot preguntar, més amb el David Trueba, li podem fer preguntes de la seva vessant literària, de la seva vessant cinematogràfica.
Així és.
Jo crec que, vaja, que és una cita increïble. Això serà dijous a les 7 de la tarda al Caixa Fòrum. Podreu conèixer el David Trueba, perquè al final l'acabes coneixent.
Sí.
La gent li fa preguntes, escolta, tu com t'inspires, tu quan escrius, jo què sé, escolta, la teva darrera obra o la teva darrera pel·lícula, què et va marcar, on la vas acabar de fer, no sé, pots preguntar el que vulguis.
I descobrir, en definitiva, doncs, el seu gran univers, no?
Doncs recordeu, això dijous a les 7 de la tarda, dins d'aquest cicle Universos Literaris, estarà el Caixa Fòrum a Lleida, el David Trueba, el qual ell ja explicarà tot el que ha d'explicar, però que a més aquest cicle està obert a les dues direccions, a que la gent pugui fer les seves preguntes. Molt bé, doncs tenim tot un plegat d'activitats força interessants al Caixa Fòrum. Gràcies, Maribel.
Moltes gràcies a vosaltres.
I anem directes cap al Teatre de l'Escorxador i al Teatre de la Llotja, Marta, perquè avui divendres arriba Màtria, que és una obra doncs, que ve aplaçada d'ahir.
Sí, és un espectacle que la companyia ens va demanar precisament d'ajornar o de canviar de data en la mesura que ens fos possible. Va ser possible, teníem l'endemà la sala lliure, el calendari bastant... Tenim una altra cosa a la sala 1 d'una escola, però ho farem igual a la sala 2. I és Màtria, de la Carla Rovira. La Carla Rovira és una creadora barcelonina que investiga sobretot sobre el gènere, i en aquest cas sobre la memòria històrica l'ha enllaçat, com no, perquè és el seu pal de paller amb el gènere. I d'aquí ha sortit Màtria, que no Pàtria, Màtria amb M. La Carla es va assabentar que durant la Guerra Civil un tiet avi seu, un germà de la seva àvia, va ser assassinat i suposadament està en una fossa comuna. I ningú de la seva família n'hi havia parlat, ningú li ha explicat res. Hi ha com un buit a la generació del mig, que és la generació de la seva mare. La seva mare continua ara sense voler-ne parlar, sense voler buscar explicacions. Suposo que la generació que van viure la postguerra i la dictadura tenen com una llosa, com un silenci que no els deixa pues, això, treure el tema i posar-lo sobre la taula. I, en canvi, la generació posterior, que és la de la Carla, vol trobar explicacions, vol fer justícia, i és el que està fent la Carla amb aquest espectacle, que us sorprendrà perquè la seva mare és molt protagonista d'aquest espectacle. A banda de la peça, també ha posat tots els documents que ha anat trobant de la família i que ha anat trobant en arxius, ha fet com una instal·lació, com una exposició, que la posarà al vestíbul. I és curiós com després d'aquest espectacle, després de la funció, a la gent li surten moltes coses, tothom acaba vinculant-ho i trobant-hi vasos comunicants amb les seves històries familiars particulars i acaben construint una memòria col·lectiva entre tots.
A veure, que tot és respectable, però, escolta, jo, després d'escoltar-te... potser ahir era un bon dia per fer-ho, també, eh? Que ha estat un bon dia per fer-ho.
El teníem programat, de fet, per això,
correcte,
el 8 de març, però...
Que aviam, que és respectable, eh? Que
sí,
això de la vaga,
la Carla
doncs,
va voler fer la vaga, i si no hagués pogut ser, no hagués pogut ser, però teníem l'endemà, i no ens ha costat refer-ho. L'únic lloc on s'ha mantingut el dia 8 és el llibret, el programa de la temporada. A tota la resta de comunicacions està el 9 de març des de fa un parell de mesos ja.
I escolta, durant aquest matí heu tingut funcions escolars d'una obra que demà dissabte a l'Espai 3 tindreu amb dues sessions a les 5 de la tarda i a 7:45, és el Plos de Cocodril. Jo la tinc apuntada a l'agenda des de fa una setmana, aquesta, Marta.
Molt bé, doncs fas bé perquè és un espectacle que és des d'educació infantil fins a ben grans, perquè la veritat és que s'ho passaràs molt bé i s'ho passarà molt bé la canalla.
És la companyia Pere Llimonera i ens has aconseguit avui el contacte del Pere Romagosa. Pere, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, explica'm això de Plos de Cocodril, perquè jo el cartell i el que em va explicar la Marta així per sobre em va deixar molt intrigat.
Bé, doncs són les aventures d'un electricista que està a punt d'acabar la feina del dia, però li queda canviar una bombeta d'una aula, d'una escola bressol. El que passa és que ell no sap que a dins de l'aula doncs, hi ha tots els nadons, els més petits de l'escola, que són la classe dels cocodrils, que estan dormint. I aleshores, a l'hora de canviar la bombeta, doncs se li van despertant els nadons. I és que l'home doncs, no s'atreveix a marxar i deixar-los. Ningú li respon, intenta trobar les llibretes que estan allà, però no les troba, i aleshores, doncs, en lloc de marxar, el que fa és que intenta, aviam si es torna a dormir.
O sigui, que va canviar una bombeta i li costa 3/4 d'hora de sortir.
Això mateix.
Això mateix.
Tres quarts d'hora ben bé, sí, sí.
Aquí veurem la traça o la poca traça d'un electricista o d'aquest electricista en concret per fer dormir canalla.
Escolta, Pere, és un espectacle familiar, però vull dir que els adults gaudiran igualment, eh?
Sí, perquè, clar, com deia la Marta, tothom s'hi troba identificat.
Això no va dir.
Fins als més grans, no? Perquè tots ens hem trobat, més aviat sí, en aquesta situació, no? Doncs d'haver de detendre o veure algú com ha d'atendre amb un nadó i què fer perquè s'adormi, no? Tant sàpigues com que no. No? I a més també és divertida, doncs, veure el personatge d'un home, doncs, davant d'aquesta situació en la qual veus que no s'hi ha trobat mai. Però, bueno, a poc, doncs, va trobant les maneres per anar-los fent dormir. Tot i que després li tornen a despertar,
Però, Pere, llavors em queda el dubte, aquest senyor electricista, al sortir de l'escola Bressol, li queda ganes de tenir fills o no?
Home, jo penso que sí, perquè alguna cosa hi troba, I alguna cosa li retornen aquests nadons que li han fet passar una mala estona.
També és molt interessant el punt aquest de connexió que fem quan som grans i ens passen coses amb canalla i ens posem a jugar, eh? També és molt interessant veure l'electricista que està allí sol, no hi ha cap altre adult que el vegi, i com es posa a fer experiments i en definitiva jugar una mica també, amb els elements de l'aula.
L'electricista li serveix per tornar a la seva infantesa, ja.
Doncs això, l'Espai 3, que ara porta un altre nom, Marta.
És el Teatre Municipal Julieta Agustí, demà dissabte, a les 5 i a 6:15.
Molt bé, doncs...
No. A dos quarts de set. No, a les 5 i a 6:15 no tindríem temps.
No, a les 5 i a 6:15, eh? A les 5 i a 6:15, Plors de Cocodril, amb el Pere Romagosa i de la companyia Pere Llimonera. Escolta, Pere, per cert, estàs sol a l'escenari?
Sí, bueno, sol no, perquè estic molt acompanyat, tinc tots uns nadons.
Quants n'hi ha?
N'hi ha 7.
7? Ja és una bona xifra, és una bona xifra.
Sí, sí, sí. És un número màgic. Sí.
Molt bé.
Per defensar-me davant dels nadons estic sol, sí, sí. I la caixa d'eines que m'ajuda també, eh?
Molt bé, hem parlat amb el Pere Romagosa. Demà el teniu sobre l'escenari al Teatre Julieta Agustí a les 5 i a 6:15 de la tarda. Pere, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Gràcies.
Adéu, bon dia. Jo aquesta la tinc marcadíssima a l'agenda. S'ha d'anar a veure aquesta... No, més que res perquè t'hi pots sentir identificat. Sempre hi ha aquell dia que el nen no s'adorm de cap manera a casa i acabes fent qualsevol cosa que no pots explicar ni amb un llibre, per a veure si s'adorm. Sí. Jo ara n'explicaré una, mira, ara n'explicaré una, que no l'hauria d'explicar. Una vegada vaig anar de visita a veure una amiga a Múnich, a Alemanya, i portava el meu primer fill, que era petit, molt petit, tenia 9 mesos només. I, escolta, dormíem a casa seva, i a les 3 de la matinada es posa a plorar. Saps allò que es posa a plorar i no callen, i no callen? Doncs al final vam agafar el cotxe...
I donant tons.
Amb pijama, donant voltes pel mig de Múnich, que escolta, en aquella hora es anava bé, fins que es va dormir. Dic, si ens farà un policia, ja veuràs. Amb pijama... Però bueno...
Depèn de si el policia ha tingut bebès o no.
Sí, sí, també tens raó. S'acaben fent coses que no veguis. Molt bé, Marta, doncs anem cap a la Biblioteca Pública Antònia Capdevila, perquè vosaltres teniu una setmana força farcida d'activitats, començant ja per dilluns.
Sí. Mira, el dilluns tenim una nova sessió...
Espera, Antònia. Tu, explica'm alguna cosa que has fet quan algun dels teus fills no s'adormia de petit.
Bueno, jo és que tinc bastanta paciència. Ah. Normalment no m'amoïno gaire. No recordo especialment.
Doncs jo he patit, sobretot amb el gran.
No recordo especialment.
Feia el mateix que el Ricard, havia de posar el nen al cotxe a donar toms.
Jo l'únic problema que havia que és que el meu gran, des de nadó, mai ha tancat els ulls fins que totes les llums de casa han estat tancades.
Ah.
Però estava tranquil. Ah. Ara ell mai va tancar els ulls fins que tots els altres no teníem les llums tancades.
Ah, mira.
És d'esperar que quan nosaltres tancàvem, ell també. Però... Digue els meus dubtes.
Molt bé, Antònia. Dilluns, el documental del mes.
El documental del mes, tenim una nova sessió, que aquesta vegada es diu Gràcies per la pluja, i és un documental al voltant d'una conferència que va haver a París sobre el canvi climàtic. I bé, és una reflexió sobre tot aquest tema del canvi climàtic, el que està suposant d'injustícia precisament per certs llocs de la Terra més que d'altres.
Un canvi climàtic és un tema que fa anys i anys que se'n parla, que se diu, que escolta, i que seguim tenint un tant per cent de població mundial que segueix resistint a creure que alguna cosa està canviant i que és per culpa de la mà humana. Però vaja, aquests són d'aquells temes que ens acabaran atropellant, per desgràcia.
No sé, és, el que sí que està clar és que uns ho pagaran més que d'altres.
Sí, això també. No, que ja ho estan pagant. Escolta, el dimarts...
El dimarts arriba a la biblioteca una exposició que ha estat a diferents espais d'aquí de Lleida, que es diu Les altres cares del centre històric. És una exposició fotogràfica que vol trencar prejudicis i estereotips de la comunitat enfront al barri i les persones que hi viuen.
On la muntareu?
Al claustre de la Infantil. Aha. I a més estarà fins al 7 d'abril, i en aquest període l'associació Prosec, que és qui ha muntat l'exposició i que està tirant endavant aquest pla del centre històric, organitzarà diferents tallers participatius. Són tallers una mica per conscienciar de tota la situació, i a la biblioteca aprofitarem per a tothom que vulgui vindre del centre històric a explicar els serveis de la biblioteca i què és el que poden utilitzar.
Si encara no heu entrat a la biblioteca, que mal fet, el claustre infantil és entrant a la dreta. Però vaja, vull dir que no us diuen res, que la biblioteca s'entra de manera gratuïta. Pots entrar, sortir, llegir, tocar i tornar a marxar. Dijous teniu una xerrada al matí.
Sí, dijous tenim dobleta. Al matí fem una col·laboració amb l'aula de teatre i acollim una xerrada sobre l'obra de Jesús Moncada, a càrrec de la seva germana. Ens explicarà la visió de Jesús Moncada que tenia del seu poble natal, de Mequinensa, i aquesta activitat està feta, adreçada als alumnes de l'aula de teatre, però està oberta també a tot el públic, perquè és una xerrada que per preparar l'activitat que ells faran el 31 de maig, que és que representaran una obra del Moncada, que es diu Lo Poble, amb una adaptació feta per Marc Rossich i Eduard Montada. Ens va semblar que una bona manera d'ajudar a entendre la figura del Jesús Moncada era aquesta xerrada, i a més aprofitarem, com fem sempre, per fer una mostra de fons.
Molt bé. I a la tarda?
A la tarda...
Teniu el recital poètic.
Exacte, el recital que ahir vam ajornar, aquest recital poètic amb motiu de l'any Palau i Fabra, que és una selecció de poesies de Palau i Fabra, que recitades per Gemma Reguant i amb música de Marc Egea.
Això serà a les 7 de la tarda, dijous.
A les
7
de la tarda, el dijous.
Per cert, deixa'm recordar que dissabte vinent, o sigui, no demà, dissabte vinent teniu una activitat de nadons.
De nadons.
Que està, evidentment, limitat a l'aforament, s'ha d'inscriure la gent i les inscripcions s'obren demà.
S'obren demà. Aquest any, veient que l'any passat deixàvem tantíssima gent a fora, perquè, clar, són sessions de 15 nadons, fem dues sessions, estem programant amb tot el que fem de nadons dues sessions, n'hi haurà una a les 11 i una a les 12. Demà s'obren les inscripcions i, bé, una mica recordeu, perquè sí que és veritat que moltes vegades el mateix dissabte que obrim inscripcions ja omplim tot.
S'ha d'anar a la biblioteca?
No, ja entrant a la pàgina web de la biblioteca o al blog trobareu un formulari per internet, un formulari d'aquestos Google, que es pot fer directament la inscripció pel formulari, o també a la biblioteca directament sense cap problema, però que no és gratuït.
És una activitat gratuïta, però que necessita inscripció.
Inscripció, sí, perquè, clar, és per nadons de 6 a 36 mesos, i llavors perquè tothom en pugui gaudir, fem màxim això, 15 nadons per sessió.
Molt bé, doncs demà, a partir de demà, a la plana web de la biblioteca trobareu ja les inscripcions obertes, però és per dissabte vinent. I recordem que això ja ens ho vas explicar el divendres passat, però que això ja ho teniu ja en marxa, és aquest, a les escales de la biblioteca.
Exacte.
Heu muntat aquesta exposició de llibres.
De llibres sobre dones científiques. En aquesta línia de donar visibilitat a la tasca i a la feina feta per les dones, s'ha fet aquesta exposició que es diu ADA, Abecedari d'Autores, i durant tot el mes a l'entrada al vestíbul de l'escala hi haurà llibres per emportar-se en préstec de dones de diferents àmbits del coneixement. I us animem a venir, a triar i a emportar-vos-els.
Molt bé, gràcies, Antònia. Puri a l'auditori, Enric Granados, avui divendres. Tenim aquesta primera cita de dues del jazz acústic.
Sí.
Avui, concert de piano...
Amb el Bruce Bars i l'Eri Yamamoto, són dos primeres figures del jazz i d'aquest instrument.
Però els dos al mateix piano o amb
el
dos
mateix
pianos?
Piano.
Ah, els dos al mateix piano.
Piano,
o sigui,
piano a quatre mans.
És això que diuen de piano a quatre mans.
Sí, sí,
Josep
sí.
Ramon Jové.
Hola.
I això té una... artísticament o visualment ja té un...
Un atractiu,
sí. Eh?
Sí, és peculiar, eh? Vull dir, no és una tendència que hagi estat freqüent a la història del jazz. El que passa és que fa uns anys...
És més freqüent el repertori, sí, en música clàssica, mm-hmm, però en jazz és original.
Sí, però passa, vull dir, en el marc molt privat, no? Vull dir, fa uns anys, als anys 90, principis dels 2000, a Nova York es feien, a cases privades de músics, es feien aquest tipus de concerts, diguem, pels amics i per qui volgués anar, no? És aquesta tendència que es posa aquí amb la crisi, ara hi ha un moviment, no?, de concerts domèstics. Sí. Bueno, però això seria una mica als inicis de... Mm-hmm. I es feien molt aquests concerts a les cases on hi havia pianos, que anaven dos pianistes i tocaven. Però, perdó, veure en un escenari, com és el cas del Bruce Bartileri i Yamamoto avui, és molt poc usual.
Parla'ns d'aquests, dels dos pianistes.
Bé, el Bruce Bart és un referent. El Bruce és un senyor que va nascut a Califòrnia, però sorgit de l'escena novaiorquesa, va tocar amb els grans del jazz quan era molt jovenet, havia tocat amb els Stan Getz, el Dizzy Gillespie, bueno, tots aquests monstres històrics, i després és un home, doncs, que ha tingut una carrera molt important, és un pianista de referència, és un d'aquells músics que grans músics sempre volen tenir al costat, un gran pedagog, ell és un professor molt reconegut d'estètica del jazz a la Universitat de Filadèlfia i a més un gran productor discogràfic. O sigui, tot això què vol dir? Tenim un gran compositor, un gran pianista, un gran pedagog i un gran productor. Un artista complet, eh? Vull dir, és un senyor, és un pes important al jazz actual. L'Eri Yamamoto, bé, ja té una edat com per considerar-la una pianista emergent, però diguem que de les pianistes que han sorgit en els últims temps és una de les veus més importants, més també singulars, amb un estil és molt interessant, no? Perquè si escoltes tota la tradició del piano al jazz de les últimes dècades, doncs el piano de l'Eri Yamamoto sempre és absolutament diferenciable, no? És una senyora que té molta personalitat en el que fa, i la combinació en un mateix teclat d'un gran del jazz, diguem, que ve de la tradició moderna. Hòstia, avui m'estic enrotllant molt.
No, és superinteressant.
Sí, estem tots aquí. Clar,
sí. El Bruce Bard agafa tota l'herència del jazz modern des dels anys 40 al segle XX fins als nostres dies, la fa seva, la interpreta i l'expressa a la seva manera. L'Eri Yamamoto fa tot això, però al mateix temps té aquesta peculiaritat. No sé si és un exotisme oriental, no? Però és en tot... Perdó, en tot cas és un concert, jo crec que absolutament interessant.
Escolta, et tornarem a convidar perquè el dia 5 d'abril tenim una segona cita del jazz acústic, que sí, té aquesta peculiaritat, eh? Estareu a la sala 2, a la sala de cambra, sí, de l'Auditori Enric Granados, totalment desendollats, per entendre'ns, eh? Sense amplificar. Sí, eh? Sí. Molt bé, gràcies, Josep Ramon.
Gràcies.
Escolta, abans d'arribar a les dues, Puri, que tenim encara dues coses a dir de l'auditori força importants. Diumenge a les 7 de la tarda l'orquestra Julià Carbonell.
Sí, faran repertori de música catalana i tindrem dos referents, perquè música catalana per a veu amb orquestra. Hi haurà la Júlia Farrés i el Roger Padullés cantant amb la Júlia Carbonell. Mm. I per tant penso que és un repertori molt maco. I després el dijous tenim un dels concerts que hem anat parlant al llarg d'aquest semestre, no? Que tenim el Bolero de Ravel amb la suite també del piano de Michael Nyman, i el concert per a piano de Ravel també amb el guanyador del concurs de piano Ricard Vinyes i l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Doni-ho, és un paquet, sí, interessant, sí. Eh? Això sí, és dijous dia 15 a dos quarts de nou.
A dos quarts de nou del vespre.
O sigui, divendres vinent ja no en podrem parlar, perquè ja en podrem parlar en passat, per tant ja no estaràs a temps d'anar-hi. Busca les teves entrades a auditoriinricgranados.cat, auditoriinricgranados.cat, sí. Tens la informació, la foto, però és important perquè què hi trobarem d'especial amb aquest concert, Puri?
En aquest concert? Doncs el repertori jo penso que és molt original. Ens trobem amb el bolero, que és un clàssic, però que el combinem també precisament això amb el concert de piano, no? de Ravel, i tindrem un pianista també de conegut prestigi. Precisament és un, des de que el van fer el concurs internacional, sempre ens guanyaven estrangers. Aquesta vegada acollim un espanyol, que és el que va guanyar l'Enrique La Paz, que té un pianisme i una sensibilitat extraordinaris i a més una gran tècnica, com parlava el Josep Ramon, a través de la tècnica arriben al públic, no? I aquest noi precisament jo crec que té una gran sensibilitat per arribar a tot el públic.
Doncs auditoriEnricGranados.cat, a punt d'arribar a les dues, encara ens falta saber quines tècniques per a dormir el nen a casa ha fet anar la Marta Salla. La Marta, que no ha dit res.
Jo també he tingut molta sort, amb l'Antònia.
Que també et dorm?
Sí.
No m'ho diguis, això.
Sí,
a mi no, cap dels dos em dormia.
La setmana passada la vaig deixar a casa ma mare i em va dir, dius, que surto de l'habitació i jo dorm.
Això vol dir que és molt activa i arriba molt cansada del llit.
Tampoc és això, perquè els meus, sobretot el segon, és molt actiu i t'asseguro que al final sí, quan agafa la son, però si no li ve de ganes, ara quan era petit, ara no, no havia manera. En fi, que hem tingut propostes per tots els tipus, per tots els colors i com sempre, escolta, la qüestió és aixecar-se del sofà i anar a gaudir de les activitats que es fan a Lleida, que se'n fan moltes i de molt bones, que de vegades encara trobes, cada vegada menys, però persones que diuen que a Lleida no es fa res, no, a Lleida es fa moltes coses, però no moltes de qualsevol manera, moltes i bones. Maribel Tos, Marta Salla, Antònia Capdevila, Puri Terrado i Josep Ramon Jové, gràcies per estar amb nosaltres, bon cap de setmana.
Gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies.
I a nosaltres, que només ens queden ja 20 segons per arribar a les dues, per donar-te les gràcies de que haguis gaudit amb nosaltres aquests minuts de ràdio i per recordar-te dues coses. Una, que tornem dilluns a les 12:20, puntuals com sempre, rere en Cope Lleida amb un servidor, amb Ricard Álvarez, i l'altra, que aprofitis el cap de setmana, que costa molt d'arribar i passa rapidíssim fins llavors. Salut, adeu.